volem abordar ara diversos assumptes d'interès amb la consellera de Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies, na Vanessa Parellada, qui ara donem la benvinguda. Benvinguda, consellera.
Bon dia a tothom.
Començant per aquesta campanya, aquesta iniciativa Exigimos la Igualdad Trans, una campanya d'abast estatal a la qual Formentera s'hi ha sumat. Expliqui'ns un poc, consellera, per què?
Per què ens hem adherit? Bé, ens hem adherit perquè des del Consell ja fa anys que estem realitzant diferents campanyes o diferents esdeveniments per contribuir a sensibilitzar i a difondre l'existència de la diversitat de gènere i diversitat sexual que hi ha entre nosaltres, i aquesta campanya al final és una iniciativa promoguda per la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals, amb diferents associacions locals i autonòmiques, per promoure precisament això, visibilitzar el col·lectiu trans i també contribuir a generar opinió en relació amb la llei trans, que està des de fa mesos a debat. Bueno, ara està ja en el Congrés dels Diputats i ara està, ha generat una miqueta de polèmica perquè és bastant pionera. I bé, des del Consell, simplement, com que ara ha començat aquesta campanya, que des d'abril a juny anirà desplaçant-se la bandera trans per diferents punts de l'Estat, esperem, a les Balears també arribarà, esperem que també arribi a Formentera. Nosaltres hem manifestat el nostre interès perquè sigui així, però si no, quan arribi a Balears, doncs penjarem la nostra bandera trans, i al final es tracta de fets que són simbòlics, però que al final és un compromís que tenim. I de fet, en el mes de març vam dur una declaració institucional, perquè el 31 de març és el dia per la visibilització o visibilitat trans, i la vam aprovar per unanimitat totes les forces polítiques del Consell de Formentera, i això ens enorgulleix, no?, de tenir una illa en la que totes les forces estan d'acord en defensar els drets de col·lectius minoritaris.
Per qui no sàpiga, la bandera trans, diria que és blau cel, rosa blanca, no?
Sí, sí.
Unes franges.
Exacte, sí. Ja la que coneixem més és l'arc-iris, que aquesta, la multicolor, d'alguna forma representa tots els col·lectius,
LGTBI,
no?
LGTBI, diguem-ne.
Lesbianes, gais, trans, etc. Però sí que el col·lectiu trans té la seva específica, que és aquesta que dius.
Algunes crítiques, doncs, aquest enfocament pel que fa a la llei trans, no? De que no sigui només la persona interessada la que determini, al final, doncs, el seu gènere. Perquè també hi ha veus expertes que diuen, home, és que hi ha patologies psicològiques que també poden arribar a provocar una confusió de gènere, i no seria un fenomen trans, sinó seria un tema patològic. Lògic. Com ho veu? A més, també aprofitem que la consellera també és psicòloga de formació.
Sí. Jo, el tema trans és un tema que, abans de ser consellera d'Igualtat la primera legislatura i ara aquesta, era un tema que tampoc no dominava. No és un tema en el que un s'hagi generat una opinió, i potser és fàcil pensar això que dius, no? Que al final la identitat, tenim entès que la identitat es forma durant l'adolescència, i que, per tant, que un nen de 7 o 8 anys pugui dir que és una nena, genera o pot generar aquest dubte, no?, de si potser se li passarà, potser és una moda, potser no ho té clar. Des de que faig aquesta feina i tinc contacte, tinc la sort de tenir contacte amb persones de diferents col·lectius, me n'he adonat que les famílies de menors trans el que expliquen és que a les seves filles i fills, des de petits o petites, tenen clar que no són una nena, sinó que són un nen, o al revés, no? Jo crec que el que falta és molta informació, no? Que moltes associacions feministes que ara critiquen això, i alguns juristes, jo també entenc el paper que tenen els juristes, no?, quan es tracta de tramitar una llei, al final és intentar garantir la seguretat jurídica, no?, de les persones. Per tant, entenc que s'ho mirin bé. Però és una llei que està feta per les famílies, o sigui, han sigut les associacions que han contribuït a redactar aquesta llei, i jo crec que se les ha d'escoltar, perquè al final les associacions ens porten anys i anys i anys d'avantatge, no? Les administracions sempre anem a darrere, i el que hem de fer és donar cobertura jurídica a les realitats que viuen aquestes famílies i aquests menors. I les famílies el que diuen és que aquesta llei contribuirà a evitar l'assetjament, contribuirà a que les nenes i els nens no s'hagin de justificar o hagin de passar per un periple mèdic per defensar qui són, perquè al final estem parlant d'identitat, no estem parlant de res altre, no? Que tu ets un nen és algú que saps tu, no és algú que t'hagi de dir algú des de fora, no? I això és el que reclamen les famílies. I a més, quan veus casos, veus documentals, assisteixes a xerrades, te'n dones compte de que realment els que ho han dit de grans, en el fons, ho sentien des de petits, no? I les mares i els pares només lamenten no haver-ho pogut fer abans, no? Per haver estalviat tots aquells anys de patiment en els seus fills i filles. Si podem ajudar des de les administracions a estalviar aquest patiment durant anys, crec que és responsabilitat nostra fer-ho.
Ara la consellera parlava de xerrades. Home, se n'han fet a Formentera, almenys que jo sàpiga, que jo recordi així recentment, de forma virtual, els del Casal de Joves en van rebre una fa poc, no?
Durant el mes d'abril n'hem programat tres, ara en falta una, crec que és la setmana que ve o la següent, la segona va ser divendres passat, dia 16, i al final els joves i les joves, per diferents motius, són un col·lectiu clau a qui dirigir aquest tipus de xerrades. Primer perquè poden estar en aquesta situació, i després perquè poden ser testimonis d'aquesta situació per part d'algun company o alguna companya de l'escola o algun amic o amiga, i després perquè al final el canvi està en les noves generacions, no? Són el present per ells i són el futur al final d'aquesta societat, i que normalitzin coses d'aquestes. A més, quan sents a parlar de casos, un cas que vaig veure a TV3, no? Era per Instagram, però era a la Televisió de Catalunya, i parlava del cas d'una nena que va ser durant el confinament, que després quan va tornar a l'escola ja va tornar com a nena, no recordo el nom que era. I els companys ho van agafar amb moltíssima normalitat. Igual van estar uns dies, però després ja està, no? Ho van acceptar. Jo crec que moltes vegades som els pares i les mares, els adults en general, els que creem problemes on no n'hi han, perquè al final és la por al que és diferent, no? La por als canvis, el que a vegades ens paralitza. Però després els nens i les nenes ho assumeixen amb molta normalitat, no? I un nen l'endemà va vestit amb un vestit a l'escola, per exemple, una de les de la directiva de Crisalis, que és l'associació que ens fa aquesta xerrada, que la seva filla es diu Azul, però és una nena trans, no? Que va néixer nen, se li va assignar el gènere de nen quan va néixer, però ella és una nena. I tots els amics de l'escola, quan ella va començar a anar amb els vestits a col·le, ningú s'estranyava, no? Vull dir que al final tot és més natural del que creiem, no?
Bé, ara parlava de futur, no? Parlant dels boixos, deixi'm parlar de futur un poc immediat. Com està el tema del parc d'esbarjo, zona de patinatge, zona de dinamització de gent major que s'està construint aquí a la circumval·lació de Sant Francesc? Vull dir, perquè entenc que ho veiem quasi a punt.
Sí. De fet, l'obra grossa va acabar el mes de març i ara s'estan fent tasques de jardinament i de condicionament de l'entorn, i falten coses de pintura, falta posar els cartells amb les normes d'ús, sobretot de la part de patinatge i d'skate, perquè tots els usuaris i les usuàries siguin conscients del risc i prenguin les mesures de protecció oportunes, i estem en aquesta fase d'acabar d'ultimar els detalls.
Bé, i deixi'm també abordar un assumpte que la setmana passada va ser notícia, referint-se a la seva Conselleria de Noves Tecnologies, les denúncies d'UGT, conforme, doncs, segons aquest sindicat, el Consell hauria vulnerat la llei d'incompatibilitats a l'hora de, doncs, concertar una feina amb un treballador de la mateixa àrea que estava en excedència, una feina encarregada per la mateixa àrea de noves tecnologies. Com ho veu, consellera?
Bé, per posar una mica en context, l'àrea de noves tecnologies està formada per dos tècnics i dos auxiliars. Un dels tècnics va posar-se de baixa per paternitat el mes d'octubre, en Jordi Simó, que al final, bueno, aquí parlem de coses com si fossin abstractes i tothom sabem qui és qui, no? Després el cap de l'àrea de noves tecnologies, en Jaume Zaragoza, va informar sobre la seva intenció de demanar una excedència a finals de desembre, no?, a les portes del Nadal, i aquesta excedència era per anar a treballar a una empresa privada, i era en efecte a partir del 4 de gener, no?, la incorporació seva en aquesta empresa privada. Jo li vaig dir, com a persona t'he de desitjar molta sort, no?, i ojalà no tornis al Consell, perquè això vol dir que t'haurà anat bé, però com a consellera em fas un traje. Aquesta va ser una mica l'expressió, no? Perquè ens deixes en quadro, ens quedem dos dos persones a l'àrea i jo, i a més amb, amb una sèrie de projectes entre mans molt delicats, dos d'ells són l'adjudicació dels contractes de veu i dades de, del Consell, no? El telèfon per entendre'ns, internet, etc., que sí. Això és un contracte molt gros que cada 4 anys s'acaba, doncs, es torna a licitar i es torna a treure concurs i guanya qui guanya. I, bueno,
els telèfons del Consell, entenc, no? Exacte. El mòbil que porta com a consellera o el que
sigui. Els telèfons fixos, l'internet, de totes les seus, el que implica tot això, no? El, de, el funcionament de l'OBAC... bueno, és un monstre, no? L'àrea de noves tecnologies, al final, en molts temes. I aquest és un dels projectes que va quedar suspès, no? Quan en Jaume va marxar. Ell havia portat tot aquest projecte, faltava l'execució, no? O sigui, implementar-ho a la realitat. I a finals de gener, principis de febrer, des de l'àrea se'n va dir que era important, o que, bueno, que d'alguna forma estaven sobrepassats i que necessitaven l'ajuda no d'un tècnic qualsevol, sinó del Jaume, perquè al final ell era el que havia dut sempre. No?
El que sabia de què anava la cosa.
Sí, havia sigut el cap, a més, no havia sigut un tècnic qualsevol, i a més, ell havia dut endavant, doncs, tot aquest projecte, sabia... No tenia intenció de marxar quan tot això s'estava posant en marxa, per tant, no va fer cap traspàs a ningú de com estava el tema, i des de l'àrea se'n va proposar, com s'havia fet altres vegades en altres casos, la possibilitat de contractar una borsa d'hores perquè el Jaume ens ajudés en aquestes coses quan ell pogués, perquè al final ell havia començat una altra feina i no estava disponible per fer coses que són del Consell, no? Que no són del seu interès. I això és el que es va fer. Es va contactar a veure si tenia disponibilitat per ajudar-nos, se li van contractar aquestes hores, es va fer un document, com es fa sempre en aquests casos, no?, de motivació de la despesa, sempre que es gestiona un contracte menor, i es va demanar un pressupost, i tot això està penjat a la pàgina del portal de transparència. Era un tema concret, puntual, motivat per aquesta urgència i per aquesta cosa crítica que et comento, no? de prioritzar, doncs, que el servei no caigui, i es va procedir, doncs, com s'ha procedit en altres ocasions, no? Amb altres persones que han estat excedents i que també... doncs s'ha fet el mateix, no? Evidentment, això es va fer en aquell moment pensant i convençuts de que era correcte, perquè s'havia ja fet altres vegades, es va consultar a més amb intervenció i secretaria, i les qüestions que s'havien d'abordar eren qüestions més fiscals, no? Si havia d'estar d'alta d'autònom, si temes de facturació, com s'havia... Llavors, jo li vaig dir al Jaume, parla-ho tu també amb intervenció, perquè són temes que t'interessen a tu al final, que jo... no sé quina és la teva situació personal i fiscal, no? Doncs parla amb ells, però ja està, no hi va haver cap altra gestió a fer ni cap altre dubte a resoldre, més enllà de temes puntuals, o sigui, concrets de...
O sigui, vostè ho va consultar amb secretaria per si era, diguem-ne, sí, d'acord a llei fer-ho, no, i van dir que sí.
Com havia de facturar? O sigui, és que ja estàvem convençuts de que es podia fer, perquè ja et dic que s'havia de fer, s'havia fet altres vegades, no? I no es va... posar en cap moment un problema de que això fos algo il·legal, no? Llavors, la meva sorpresa va ser la setmana passada el veure tot aquest enrenou. Jo entenc que algú que té dubtes sobre una gestió concreta, si necessita resoldre'ls, jo crec que el més fàcil és preguntar, no? I això com està fet, i per què s'ha fet, i quantes vegades s'ha fet, i vostè és conscient d'això... Lo normal, segons el meu punt de vista, que evidentment pues, cadascú té la seva forma de fer, no? Des del meu punt de vista, la primera opció que jo tinc no és fer una nota de premsa, no? No és la primera cosa que se m'acut quan jo hi ha alguna cosa que no entenc, sense haver-ho preguntat a la persona implicada en qüestió, no? I després el to de la nota, no? És un to molt, molt dur, no? Que ve a dir que les pràctiques il·legals, no recordo les paraules, però ve a dir que les pràctiques il·legals són una constant en la meva gestió, i que no estic capacitada per tenir un càrrec públic i per gestionar diners públics. Clar, són acusacions molt greus, no? I no és la primera vegada, crec que és la tercera vegada. Que aquesta persona es dirigeix a mi en públic, no? amb aquestes paraules tan dures. No sé per què, no sé quina és la motivació, però ja et dic que és la tercera vegada que em trobo en aquesta situació. No? No, jo, evidentment, estem parlant d'un contracte de 3.000 i pico euros. No?
O sigui, 3.400, em penso.
Sí, és vull dir, no és una cosa que s'hagués pactat amb el Jaume abans de que ell agafés l'excedència, en plan, bueno, tu ara agafes l'excedència i després et contractarem i faràs la mateixa feina que feies fins ara, però cobrant, i guanyaràs més diners. El Jaume no funciona així. Em sap molt greu, perquè també se l'ha posat en dubte a ell, no?, de rebot. O sigui, s'ha posat en dubte el personal tècnic de l'àrea de noves tecnologies, que fan una feina boníssima, i s'ha posat en dubte també la honorabilitat al final del Jaume, no?, perquè doncs ell ha quedat afectat, no?, de totes aquestes coses que s'han dit, i evidentment la meva, per enèsima vegada, no?, jo crec que és un atac personal, frontal i molt dur, que sincerament no entenc, però bueno, per mi el normal hagués sigut, doncs, el que t'he dit, no?, preguntar què hi ha darrere d'això, i estem parlant d'això, d'una cosa puntual, amb una persona que era el cap, que sabia de què anava aquest contracte, que ha col·laborat, i des d'aquí li agraeixo la feina que ha fet en posar en marxa, a implementar i executar tot el projecte del canvi d'empresa de veu i dades. Ha sigut una feina puntual, no està fent el mateix que feia abans, però cobrant a part. No és un cas de portes giratòries, no és un cas pactat prèviament perquè ell guanyés més diners, no és res en el que jo surti guanyant, evidentment, al contrari. Jo estic sortint perdent al final d'aquestes coses. Que igual al final algú diu, pues això s'hagués pogut fer millor, que podria ser, eh? O sigui, podria ser que hi hagués algú que no estigués ben fet. Estic oberta a que això hi pugui haver alguna cosa que no estigui ben feta, perquè a la gestió del dia a dia fas moltíssimes coses i pot ser que n'hi hagi alguna que no l'hagis fet bé, no? Jo assumeixo que tots cometem errors, i jo evidentment també, no? En la gestió del dia a dia se'n fan moltes, però l'ànim és de buscar sempre l'interès més gran pel Consell de Formentera i que el servei del Consell es doni bé, i que el personal de l'àrea, pues, treballi còmodament, i això és el que s'ha perseguit en tot moment. No?
Se sent perseguida vostè per UGT?
No em sento perseguida per UGT, però sí que sento que la persona que ha fet aquest comunicat, la persona en concret que ha fet aquest comunicat, deu tenir alguna cosa que desconec cap a mi, perquè ja et dic que és la tercera vegada i les paraules són molt, molt grosses. Parla de perpetrar, com si hagués comès un crim, no? Fa servir unes paraules que suposo que estan triades, no? Que són paraules molt grosses. I evidentment, sap greu que algú que no em conegui... Jo crec que la gent que em coneix, vull pensar que la gent que em coneix, el personal que ha treballat amb mi i que treballa amb mi ara, abans de benestar social, la neteja, ara noves tecnologies, les associacions amb les que em relaciono i m'he relacionat, les empreses amb les que treballo i he treballat, tots els meus companys de feina, jo crec que tothom que em conegui una mica sap com treballo, no? No sóc una persona que es mogui al marge de la llei, no? No sóc una persona que busqui enriquir-se en el Consell. I estem parlant, ja et dic, d'una factura de 3.000 euros. Vull dir, si... No, és que no sé ni... No sé. Jo crec que al final la gent que em conegui sap el que hi ha, i em sap greu que la gent que no em conegui pugui tenir dubtes de que hi ha una consellera en l'equip de govern que no hauria de ser... Això és el que em sap més greu, no? Que algú pugui pensar que està en mans de gent que es mouen al marge de la llei, no? Jo ja vaig pel sisè any de com a càrrec polític. Les persones que m'han triat, que han triat el projecte de Gent per Formentera per fer aquesta feina, no vull que se sentin decepcionades, no vull que se sentin enganyades... I em sap greu que algú pugui dubtar de que jo com a consellera i gent per Formentera en particular, que és l'equip amb el que jo estic, doncs algú pugui dubtar de que fem coses il·legals, a més a sabiendes i com disfrutant, no? Perquè és com una constant. Et diu algú així també en algun moment que jo ja ho sabia, que era il·legal. Mira, estem aquí perquè ens han triat, estem aquí perquè hem de fer feina, hi ha moltíssima feina per fer. Aquesta persona al final és un treballador del Consell, vull dir, no tinc res a dir en contra seu, com a persona ni com a treballador, però sí que no entenc moltes d'aquestes coses que han passat, no?
Consellera, ens ha contextualitzat un poc la situació, com vostè la va veure, la va viure. També ens ha comentat un poc el comunicat, quin opina d'aquest sindicat d'UGT, però una pregunta, no sé si queda molt clar. Quan vostè va fer aquesta gestió per procedir doncs, aquest encàrrec sí. laboral i tal, vostè va consultar els serveis jurídics del Consell i què li van dir?
No em van dir que hi hagués res dolent. Jo ara he demanat un informe en el secretari, perquè moltes de les consultes les fem doncs, per telèfon o... I més quan és una cosa que s'ha fet altres vegades, no? No esperes a tenir un informe de 3 juristes per veure si és segur que està bé allò que vas a fer. A vegades hi ha coses que no has fet mai o coses que són molt gordes, que penses, ui, això almenys està supersegur. Però quan és una cosa que s'ha fet altres vegades, que és una cosa que jo entenia, evidentment, que estava justificada, que ja s'havia fet en altres ocasions, una cosa similar, no jo, altres, i que havia de ser aquesta persona, no podia ser un tècnic qualsevol, sinó l'interès de que fos el Jaume era precisament per garantir que les coses estarien bé i que Telefònica, no perquè Telefònica sigui una empresa que no sàpiga el que fa, sinó perquè hi ha temes concrets de com està configurat el sistema del Consell i les seus connectades entre si, que si tu saps, coneixes les tripes del Consell des de dins, orientes la feina i saps que si es pot tallar primer urbanisme o després el Consell, bueno, aquest tipus de coses orientades a que la feina del Consell o l'activitat doncs, no es paralitzés.
Vostè ha encarregat un informe per veure doncs, la validesa d'aquesta actuació. Sabem quan estarà llest?
Pues no ho sé. El vam demanar i quan estigui pues el tindrem. Un informe escrit, que quan ho vaig consultar no ho vaig demanar. M'ho dius per escrit i firmat i datat. Era una consulta més com en fem tantes i no totes les consultes demanem un informe.
UGT demana que doncs, es posin en coneixement de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears aquests fets, que l'Oficina de Transparència de la CAIP també ho sàpiga, que també ho sàpiga la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. Faran alguna d'aquestes comunicacions?
Pues no ho sé. No, això suposo que ja depèn de secretaria i de... Però bueno, posar en coneixement de l'Oficina Anticorrupció un tema que estem parlant del tema aquest que he explicat, de la quantia que hem dit, crec que és treure de polleguera alguna cosa motivat, ja li dic, no sé per què.
Hem xerrat amb na Vanessa Parellada, ella és consellera de Joventut, d'Igualtat i de Noves Tecnologies. L'agraïm molt aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Vila i que hagi parlat doncs, aquests assumptes a vegades no gaire fàcils d'abordar.
Molt bé, gràcies.